Vinga, Salvador, a qui entrevistem avui?
Doncs avui entrevistem Rafa Gurell.
Investigadora...
Ara, a qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs avui entrevistem a una investigadora catalana que treballa i que viu també a Utrecht. Ella és bioquímica, especialitzat en biologia molecular i està investigant les proteïnes dins de les cèl·lules.
Ja veus.
Bé, que no facis dir gaire cosa més, però sé que tenen que veure amb l'Alzheimer.
Molt bé.
Jo no sóc un científic, sinó un periodista. Es diu Juli Aragonès Pedrola, que se'n va anar a Utrecht després d'un estatge a la Universitat de Finlàndia de l'Est, el que vol dir que no li espanta massa el fred.
No, i tant que no.
I allà dalt deu fer...
En aquest sentit tenim...
És a Utrecht perquè aquí, a casa nostra, no hi ha massa vida pels que es dediquen a investigar.
Sí.
La Júlia coneix bé els ambients científics de casa nostra, que han tingut que migrar, i a més coneix el món científic en general.
Doncs ja la podem saludar, ens escolta a través del telèfon. Júlia Aragonès, bona vesprada.
Hola, bon vespre, Rafa, bon vespre, Salvador.
Bueno, moltes gràcies.
Per convidar-nos.
No, Madonna, gràcies a tu per atendre'ns, per estar amb nosaltres aquí a l'Economia en Valors al Camins. La primera pregunta te la fa Salvador avui. Endavant, Salvador, va.
Sí, és referent, Júlia, a un article i enquesta que va publicar la setmana passada la famosa revista científica mundial Nature. Va semblar molt estrany que en tot el món les dones investigadores són menys tingudes pels homes i que hi ha una forta desigualtat de gènere. Fins i tot, en alguns treballs conjunts d'homes i dones, només firmen els homes. No em podia venir, Júlia. Ens pots explicar això?
Doncs sí, malauradament és així. Les dones en la ciència també ens trobem invisibilitzades. I tot i que en programes universitaris, tant de grau i de màster, sí que hi ha un 50% de dones i un 50% d'homes, a mesura que les posicions són més altes, el percentatge de dones va disminuint. Es van perdent dones investigadores pel camí. És com si hi hagués una espècie de sostre invisible que impedís que les dones poguéssim escalar a posicions més altes. I no només és que ens trobem en inferioritat, sinó també, com has dit, Salvador, hi ha descobriments que són fets per dones, però no són elogiats o són atorgats a homes.
És molt fort, això. Això
es coneix, té un nom, es diu efecte Matilda, i són homes que s'emporten el reconeixement a descobriments fets per dones.
Ja,
i això va ser descrit per Matilda Gates a finals del segle XIX.
Sí.
I avui en dia això segueix passant.
Sí,
I no es tracta d'una qüestió de gènere, perquè no hi ha res a nivell biològic que ens faci a les dones menys vàlides per la ciència.
Clar que no.
És una cosa d'estereotips, de problema social i cultural. I bé...
Per això s'ha de canviar, Júlia.
Prendre consciència d'aquest problema i sí, tant s'ha de canviar i tant de bo pugui canviar.
Júlia, jo et volia demanar... Què estàs investigant ara mateix? També et demanaria que ens ho expliques d'una manera que puguem entendre tots, si us plau, perquè Salvador és periodista, jo també, i segurament els nostres oients no tenen també aquesta capacitat teva per captar les paraules tan complexes que segurament pots utilitzar.
Però Rafa, tu tampoc és expert en temes científics.
No,
jo
tampoc
pensava
soc...
que sí, tu.
No, jo no.
Per
jo,
això
jo no
m'he convidat expert... a la Júlia, perquè...
No sóc expert en res, Salvador.
No.
Què estàs investigant, Júlia, en aquest moment?
Doncs nosaltres, en el meu grup, ens treballem amb la malaltia d'Alzheimer, que és una malaltia neurodegenerativa, una demència, però ho fem amb un nivell molecular i treballem amb proteïnes.
Sí.
Llavors, les proteïnes són unes estructures molt petites i per fer-ho més fàcil el que podem fer és imaginar-nos com si fossin un fil de llana. És un fil de llana que el podem enrotllar de moltes maneres diferents. El podem plegar un cop, el podem plegar dos, més estirat, menys... Però només hi ha una manera de plegar aquest fil de llana que fa que la proteïna funcioni correctament. Llavors, què passa durant la malaltia d'Alzheimer? Doncs que hi ha una de proteïna que no es troba plegada correctament i, per tant, no funciona i també s'acumula, fa com una mena de dipòsits dintre de les neurones que al final el que acaben produint és la mort de les neurones. Llavors nosaltres el que estem investigant és tot aquest procés d'aquesta acumulació de les proteïnes per tal de poder-lo entendre i així poder desenvolupar una teràpia per tractar en aquest cas la malaltia d'Alzheimer.
Sí, Júlia, que l'Alzheimer hi haurà un dia que el podrem controlar?
De moment l'Alzheimer no té cura. Sí que hi ha teràpies que són pal·liatives, que el que fan és alleujar els els símptomes, però de cura encara no n'hi ha. El que té de valor l'Alzheimer és que és una malaltia que afecta tanta i tanta gent que s'hi destinen molts recursos, i hi ha molta gent treballant diferents estratègies, i esperem que sí, que es pugui solucionar.
Ja. Els països del sud d'Europa, i tot i que surten rellevants científics, realment els costa molt seguir la seva vocació, i malauradament tenen que migrar cap a països del nord d'Europa, on hi ha més facilitats, no solament per tenir feina, sinó per la qualitat del treball. Estan més pagats, millor reconeixement social, millors eines per treballar, millor nivell de vida, millor seguretat per al futur, en fi, millor. Com ho veus, Júlia, això?
Doncs sí, en els països del sud d'Europa es troben a la cua pel que fa a la investigació. I per posar algun exemple, finançament públic a països com Portugal, Espanya i Itàlia es destina al voltant d'un 1,2% del PIB en ciència. A Holanda, 2,2%, a Alemanya, 3,2%, Suècia, 3,4%. A mesura que es va anant més cap al nord, el PIB és més elevat. I el mateix passa amb el finançament privat que es destina a les ciències. Els números són pràcticament iguals. Llavors, aquesta manca de recursos que hi ha als països del sud d'Europa fa que les condicions que es trobin els investigadors siguin precàries. Tenen salaris baixos, jornades laborals llargues, contractes temporals, falta d'equipament o equipament que no és suficient, i això genera una inestabilitat, una incertesa de cara al futur. En canvi, en els països en què s'aposta per la ciència, doncs es respira una certa tranquil·litat. Els sous, a part, són més elevats, i no només això, sinó que la inversió en ciència també implica disposar de millors equips, millor recerca, millors resultats, millor qualitat, tant en ciència com en qualitat de vida, perquè estàs més tranquil, no tens aquesta incertesa de saber què et passarà l'any que ve. I...
Home, per tant, sí que és cert que quan més al nord, com tu dius, doncs més facilitats i millor en general. Hem d'aprendre també d'aquestes coses. Sí. De quantes nacionalitats, per curiositat, són els teus companys que treballen amb tu, Júlia, allà a Utrecht? Bueno, imagino que serà una mica Torre de Babel, tal vegada, o no?
Sí, ara mateix en el meu departament som gent d'Holanda, Alemanya, Itàlia, Brasil, Corea, i jo sóc l'única catalana que hi ha.
Bueno, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
En anglès.
Sí.
Fiquem en anglès perquè l'holandès, de moment, encara no ho domino.
Vaja, i penses que algun dia les condicions dels investigadors canviaran a Catalunya, o si podreu trobar o tornar un dia aquí en bones condicions?
Doncs esperem que sí. És veritat que tot el tema de la Covid i de la pandèmia han fet evident la importància de la recerca i l'han posat en valor. Uh-huh. Veurem doncs, si hem pres consciència. I també és veritat que a Catalunya tenim científics brillants, i que amb una inversió potent a Catalunya doncs, ens podríem col·locar com a país líder en recerca, perquè tot i amb els pocs recursos dels que es disposen es fa ciència de bona qualitat.
Uh-huh. Sí, i bueno, jo m'imagino que parlareu tots la classe allí, perquè tot això no sigui una Torre de Babel, perquè al final...
Al final,
us heu d'entendre, no? Finalment, Júlia Aragonès, digue'ns a nosaltres i als nostres oients si després dels 4 anys de contracte seguiràs a les Europes o te'n vas a les Amèriques, és a dir, a Califòrnia, que és la meca dels investigadors.
Ens queden 30 segons, Júlia, per respondre aquesta pregunta.
Doncs a mi m'agradaria molt poder tornar a Catalunya.
Bueno.
Ara estic en contracte de 4 anys, me'n queden 2. Per tot això que hem estat parlant, doncs he hagut de marxar. És una oportunitat també, però espero que passats els 2 anys que em queden doncs pugui continuar el meu futur com a investigadora a Catalunya.
Doncs esperem que així pugui ser. Júlia Aragonès, bioquímica especialitzada en biologia molecular, investigadora a la Universitat d'Utrecht, a Holanda, ens ha atès aquí en Economia en Valors. Júlia, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Gràcies, Salvador, a tu també.
I gràcies.
Sona la falca de la caixa i recollim.